Femení i singulars. Amb Victòria Palma.
Sovint, quan ens posem a buscar en el passat, en la vida dels músics, tant si són homes com si són dones, trobem que la majoria comparteixen un fet que es va repetint de generació en generació. I això, tant si val si són d'aquí, d'allà o de més enllà, d'avui o de fa 3 segles. Parlem d'aquelles mares anònimes que van fer tot el possible perquè els seus fills estimessin la música. Des del primer moment i durant anys, a part de criar i educar, els van iniciar en aquest món de la música, algunes amb classes, consells, discussions, amor, perseverança i rigor, i també algunes, fins i tot, acompanyant amunt i avall en els seus fills en els seus inicis musicals. En aquesta llista inabastable hi trobem, per citar-ne alguna, a la mare de Pau Casals, la dels germans Mozart, la de Tchaikovsky, la de Chopin, la de Jacqueline Dupré, la de Prokófiev, la de Rossini. Aquestes serien les més fàcils i sense buscar gaire, però us puc assegurar que no acabaríem mai. I nosaltres, de tota aquesta llista, n'hem triat una. Va ser professora de piano i la mare d'un dels pianistes més genials del segle XX. Ella es deia Florence Emma Greig. Florence, Flora, havia nascut el 1891 a Mount Forest, a Ontario, al Canadà. El seu avi, Peter Greig, havia emigrat a aquest país a principis del segle XIX i provenia d'una família escocesa i, a més, estava emparentat, era cosí, del compositor noruec Edvard Grieg. Greig és l'ortografia escocesa original d'aquest cognom, a diferència de la variant noruega que és Grieg. Passat els anys, una de les seves netes, Floren, esdevindria professora de piano. Feia uns anys que la seva família s'havia traslladat a viure a una altra població d'Ontario i seria allà on coneixeria a Russell Herbert Gould, també amb arrels escoceses i angleses. I el 1925 es casaven i 7 anys més tard naixia a Toronto l'únic fill de la parella. Era un noi i li van posar de nom Glenn. Glenn Herbert Gould. L'any 1939, quan Glenn tenia 7 anys, la família intercalaria el cognom Herbert per Gould. El clima jueu d'aquell temps els hi va fer prendre la determinació. Aleshores seria conegut sempre més com Glenn Gould. És difícil saber de quina manera Florence va influenciar en el desenvolupament del seu fill com a músic i com a persona. El que sabem del cert és que només amb 3 anys el petit ja va mostrar unes habilitats musicals inusuals. Va ser aleshores quan la mare va començar a donar-li les seves primeres lliçons de piano de manera regular. Va ser la seva mestra fins al 1943 i alternava amb classes amb una professora de piano per a nens. Florence, fins que es va casar, havia treballat com a professora de piano i de cant. No havia estat una mestra brillant, però amb ell es va bolcar en cos i ànima. Les mares dels nens amb talent per a la música han de sacrificar-se i entregar el seu temps, que sovint prové de la reducció d'activitats socials, li va dir un periodista l'any 1951. Quan Glenn practicava al migdia, jo sempre hi era. I quan arribava a casa després de l'escola a la tarda i es posava de nou al piano, jo també hi era. Ja abans de néixer el petit i després, Florence es passava tot el dia escoltant música, nit i dia, o bé tocava el piano, o cantava, o escoltava música per la ràdio. I un cop va néixer, sempre que era possible, seguiria fent el mateix. Des de molt jove havia somniat que si mai tenia un fill, volia que es dediqués a aquest art. I vaig fer tot el possible per aconseguir-ho. Flora i Bert, els pares, eren persones molt treballadores i d'una moral molt estricta. La mare creia que les emocions s'havien de contenir i s'havia de ser molt poderós. Com a cristians devots, van convertir la seva església en la seva segona llar. Els diumenges i festius, la mare hi tocava el piano i l'orgue, i el pare el violí. Per tant, no és d'estranyar que el debut del petit fos tocant un himne a l'orgue de la seva església. La seva infantesa va estar marcada, sens dubte, pels pares. Glenn, de petit, va tenir millor relació amb el pare que amb la mare, qui, en el fons, tenia cura de la seva educació en tots sentits. Amb ella passava gran part del temps i el caràcter estricte d'ella, poc donada a mostrar els sentiments i de caràcter hipocondríac, deixaria rastre, sens dubte, en el seu fill. passat els anys, Glenn manifestaria que se sentia molt agraït per tot el que la seva mare havia fet per ell i per tot el que li havia ensenyat. Florence Craig Gould va morir a Toronto l'any 1975. Glenn moriria 7 anys més tard, als 50 anys, i convertit en tot un geni. I ara és quan ens ve al cap aquell fragment negre-dolç que va escriure Virginia Woolf i que diu: perquè tots els dinars s'han cuinat, els plats i les tasses rentats, els nens enviats a l'escola i enviats al món. Res queda de tot això. Tot desapareix. Cap biografia ni història té una paraula que dir sobre això. Probablement Woolf tenia molta raó explicant la pèrdua de la memòria històrica del paper de la dona, però és que en el cas de les mares ja és aquest paper que toca fer. No cal que cap biografia en parli. El que s'ha fet és molt important perquè el rastre que deixem les mares en els nostres fills queda gravada gairebé en foc per sempre més. Res ha estat en va i res desapareix. Que se'n parli o no, això ja és una altra cosa.
Femení i singulars. Amb Victòria Palma.